Ràdio RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 100 minuts. En només dues setmanes començarà, en principi, el judici del procés i tenint en compte els escrits de defensa, sembla que els lletrats seguiran dues estratègies diferents al Tribunal Suprem. Per un costat hi ha els advocats que faran servir arguments polítics. És el cas, per exemple, de Jordi Pina, lletrat de Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sánchez.
Nosaltres entenem, sense cap tipus de dubte, que aquest és un judici contra les urnes. Aquest és un judici contra la democràcia. Aquest és un judici contra els drets elementals dels ciutadans d'un país que pretén ser un país demòcrata i occidental.
En canvi, per exemple, Xavier Melero, l'advocat de Joaquim Forn, farà una defensa més tècnica. Així ho explicava ara fa uns dies al Món a RAC1.
Jo no sé el que és una causa política ni una defensa política. I si això existís, sens dubte jo no estaria en condicions de dur-la a terme perquè no sabria. Només hi ha una cosa que és la defensa. I la defensa ens porta a les proves i als arguments tècnics respecte de la interpretació de cadascú dels delictes. Les defenses tenen una cosa en comú molt important. Estan d'acord en que no hi va haver delicte de rebel·lió, ni de sedició, ni de malversació. Amb això hi ha unitat absoluta. A partir d'aquí, és cert que altres companys de la defensa posen més l'accent en determinats aspectes comunicatius. No és la meva estratègia.
Saludem i donem la benvinguda a aquesta hora a Jaume Asens, advocat, tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, responsable de l'àrea de drets de la ciutadania, transparència, ciutat-refugi, cultura, participació i esports i regidor de Sarrià-Sant Gervasi. Senyor Asens, bona tarda.
Sí, bona tarda, Toni.
Gràcies per acompanyar-nos. Bé, la primera qüestió que li poso sobre la taula és què li sembla que les defenses dels polítics, com estàvem escoltant, en aquest cas polítics independentistes, adoptin estratègies diferents. Haurien d'estar més coordinats, fer un front comú?
Això passa en tots els judicis, sempre hi ha estratègies diferents, no? Jo personalment crec que efectivament és un judici polític, no? Hi ha una acusació jurídica que té l'aparença de jurídica, però que en el fons és una acusació amb un component polític molt, molt intens, molt fort, i s'han produït una vulneració sistemàtica de drets al llarg de tota la instrucció, i no només drets processals, sinó també drets polítics, no? El dret de manifestació, els drets, diguem-ne, vinculats a la llibertat d'expressió, al dret de protesta, els drets vinculats als parlamentaris, a l'exercici de, no? dels càrrecs de parlamentaris, i per tant, és evident que la dimensió política hi és, no? Això no vol dir que unes defenses siguin tècniques i altres no, perquè les defenses polítiques també tenen un trasfons tècnic. Per tant, és una falsa dicotomia, no? Perquè hi ha vegades una mica interessat, no? El relat que hi ha darrere, com si els que tenen una visió més política no fossin tècnics. Jo crec que tots són tècnics i tots tenen opcions polítiques darrere. El senyor Melero, el Xavier Melero, doncs confia molt més en el tribunal i considera que no hi ha un rerefons polític tan evident, o en tot cas no li sembla important fer-lo evident, i en canvi altres defenses pensen que és una bona estratègia posar-lo en evidència. Jo crec que són estratègies complementàries, però crec que el judici no només és contra els acusats, sinó és contra unes idees i contra doncs, totes les persones que defensen també aquestes idees. O sigui, hi ha molta més gent que se senta a la banqueta d'acusats, i no només s'han vulnerat drets processals individuals, sinó que també s'han vulnerat drets, com deia, polítics, cívics, amb una vessant col·lectiva. I el que es dicti en aquest judici no afectarà només a les persones que estan sentades a la banqueta, sinó que afectarà el conjunt del país i les expectatives d'una ideologia concreta com la de la gent que es reivindica com a independentista.
Deixeu-me saludar el cap de política de RAC1, Marc Martínez Amat. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens ajudarà a mantenir aquesta conversa al voltant de, en fi, de com es plategen aquestes defenses. Per cert, que avui han citat, en aquest cas, el Jaume Asens, com a testimoni al judici l'1 d'octubre. Concretament, l'ha citat la defensa de Jordi Cuixart. Què n'espera del judici del procés?
Depèn de què n'espero, en quin sentit.
El resultat. Hi ha algunes veus que apunten ja que, diguéssim, que la sentència està escrita. És a dir,
que
poca cosa servirà aquest judici,
jo,
no?
Jo crec que, en aquest sentit, penso que sí, que efectivament part de la sentència està escrita. Jo sóc molt escèptic, sóc molt pessimista. Conec els magistrats, crec que aquests magistrats ja estan contaminats. El Marchena el conec, a més personalment també, perquè ha actuat en alguns casos que vaig portar, per exemple el de Aturem el Parlament, va ser el que va tombar la sentència, va ser un dels magistrats que va tombar la sentència de l'Audiència Nacional que els absolvia, amb uns arguments impecables, i per tant ell com que ja ha donat mostres evidents de falta de neutralitat, no? De fet, recordo ara mateix les declaracions del Cosido del Partit Popular dient que estaven per darrere del senyor Marchena. Crec que diguem-ne, el dubte és saber en quins termes concrets es produirà la sentència, però jo m'espero una sentència condemnatòria, malauradament. Confio més en el Tribunal d'Estrasburg.
Marc.
Sí, jo li voldria demanar, vostè té molta experiència, ara n'estava esmentant algun cas, no?, en defensar activistes davant de l'Audiència Nacional, i per tant, jutjats d'aquesta alçada, com és el Suprem o l'Audiència Nacional, vostè creu que ja de per si, el fet que sigui aquesta la sala on es jutja, ja pot portar a pensar que el judici tindrà una càrrega política i un biaix més polític que no pas si fos el superior o si fos una altra instància?
Sí, a mesura que en l'aparell judicial, a mesura que vas escalant escalafons, cada cop el component polític és més gran. Quan es critica el poder judicial, sobretot es critica la cúpula del poder judicial, i sobretot es critica els tribunals més centralitzats, que tenen un vincle molt fort amb el poder polític. Un és el Constitucional, que no forma part pròpiament del tribunal del que és el poder judicial, és un òrgan de control, i l'altre és l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem, els membres dels quals els selecciona el Consell del Poder Judicial, que tots sabem que precisament que ho hem vist precisament amb la polèmica a l'hora d'escollir els seus membres, que té un esbiaix polític molt gran, no? I són el Suprem és un tribunal que quan es sent que l'Estat està amenaçat, no té cap escrúpol aplicar una lògica d'excepció o de raó d'Estat, i no té cap escrúpol a l'hora de trencar les regles del joc, i ho ha fet en altres ocasions. Ara molta gent sembla que descobreixi el que és el Suprem, no? però sí que en el passat ja n'ha fet d'altres estropicis judicials, també en certa mesura perquè és un tribunal que està molt influït per el clima mediàtic, el clima polític de Madrid. I a vegades quan dic això, perquè a vegades es pensa que la gent es pensa que això ho ha de trucades, no? D'un polític que truca al magistrat, no és tan senzill. Va de que el senyor Llarena, quan es desperta, segurament el que llegeix és l'ABC, la Razón, i té una determinada cultura jurídica, i l'han col·locat els del PP allà, i no necessita que el truqui ningú. O sigui, de fet,
és la seva ideologia.
És la seva ideologia. De fet, fins i tot, quan la Fiscalia en el seu moment demanava la llibertat del Joaquim Forn, el Suprem es va posicionar en Vox, mostrant la proximitat i que té amb aquesta...
En aquest cas, el Tribunal d'Apel·lació, que eren tres magistrats.
Exacte. Per tant, jo crec que està molt present aquella idea del president del Tribunal Suprem quan va dir que la missió principal del poder judicial és garantir la unitat d'Espanya, no? Igual que també, recordo, l'ESMES, amb aquella carta que va enviar el jutge d'instrucció número 13 quan va morir, on li agraïa perquè havia canviat el rumb d'Espanya. Són petits gestos que crec que posa molt en evidència, no? O el fet de que Carmen Lamela se l'hagi premiat per la instrucció que ha fet, no? Tan poc garantista, se l'hagi premiat, no? Amb aquesta passarel·la al Suprem, no? Hi ha una passarel·la de l'Audiència Nacional al Suprem que la Carmen Lamela, pels serveis prestats, doncs arriba a ser magistrada del Suprem.
Ara que parla de Carmen Lamela, vostè remarca que l'Audiència Nacional no va acusar els líders independentistes per rebel·lió, sinó que ho va fer per sedició. Per què el Suprem sí que els acusa de rebel·lió? Com s'entén aquesta diferència de criteri? Fins i tot va passar amb el major Trapero, no? Que primer se l'acusava de sedició, i va ser la Fiscalia que també li ha alçat, en aquest cas també li ha posat també el delicte de rebel·lió.
La Fiscalia ho ha fet per intentar buscar una coherència amb la seva actuació al Suprem, però això posa de manifest l'arbitrarietat que sosté aquesta tesis del Suprem. El Suprem necessitava la rebel·lió per poder-los inhabilitar com a polítics, fent aquella interpretació barroera que fan, no, de la llei, que els hi permet, diguem-ne, desactivar-los com a polítics. Necessitaven la rebel·lió. Com que els polítics estan jutjant-los al Suprem...
Amb la sedició no haguessin pogut?
No haguessin pogut. No haguessin pogut, i per això l'Audiència Nacional, com que no la necessita per jutjar el senyor Trapero, pues la rebel·lió la descarta.
Sí, si li posa sedició.
Li posa sedició. I ara la Fiscalia, que jo crec que ara processalment no pot fer-ho perquè ja estan fixats els fets, ara modifica i intenta incloure la rebel·lió. Igual que l'Audiència Nacional fica organització criminal, que el Suprem no el posa, hi ha com dos tesis contradictòries. El Suprem diu una cosa i l'Audiència diu una altra. Però aquí el que val la pena destacar és que si el Suprem diu lo de rebel·lió és perquè necessita aquest instrument, aquest element, per poder-los inhabilitar com a polítics, que és el que fa, no? Els necessita en presó i amb aquesta acusació.
La setmana passada sentíem Xavier Melero, al Món a RAC1, explicant, justificant en certa manera, que mantingui en presó els acusats, el jutge Llarena, com a maniobra defensiva per evitar que li marxi gent, no? I, per tant, que en certa manera la raó perquè estan a la presó és perquè hi ha hagut alguns que han marxat. Vostè creu que això pot haver anat així?
No, amb tots els respectes pel company, crec que és un enfoc molt, molt erroni i no, la veritat és que intentar fer responsable de la situació de les persones que estan a la presó els que estan a l'exili, doncs em sembla molt pervers. Hi ha un principi que impera en el dret, que és el principi de responsabilitat individual, cadascú responsable dels seus actes. Si els véssim detingut a tots, llavors es podria especular, no? Si es deixem en llibertat, potser fan el mateix que el que hem fet altres, però és que la qüestió és que es van comparèixer voluntàriament quan podien marxar. Per tant, l'argument de que hi ha un risc de fuga no és un argument legítim. En tot cas, hi ha una altra qüestió, que aquí jo torno a discrepar amb el senyor Melero i ho vaig fer en el seu dia, és la importància de l'exili per aquest procés. Jo crec que el front internacional és el gran boquet, és el gran forat, un forat gegant a la línia de flotació de la causa penal, seguida pel Suprem, no? Perquè uns fets que són gravíssims, que s'entenen que són gravíssims contra l'ordre constitucional, amb penes fins a 40 anys de presó, en els altres països europeus no passen de ser simples fets polítics sense rellevància penal, no? I jo crec que amb l'actuació de la justícia europea s'ha posat en evidència el rerefons. A part de que els focus s'han ampliat, no només hi ha el foc al Suprem, sinó que hi ha hagut els focus no, europeus, s'ha posat en evidència que els presos són presos polítics i que si estiguessin en qualsevol altre país serien lliures, no? Perquè és el que diu la sentència del Suprem alemany. Diu és que aquests fets en qualsevol país democràtic s'han de tolerar. Per tant, aquesta diguem-ne, confrontació els d'aquí i els d'allà, em sembla un error, sincerament. Penso que no és així. De fet, el Pérez Royo ho assenyala en moltes ocasions, que la peça fonamental d'aquest judici, que és el president Puigdemont, no hi és. I sense aquesta peça, el procés és nul, perquè de fet és ell ho explica en moltes ocasions. No té sentit jutjar els consellers quan tenen un poder derivat del president. El que té el poder, diguem-ne, original i que li ve donat pel Parlament és el president de, no, del govern. I el que diu Pérez Royo és que sense el president aquest judici és nul de ple dret, i com que el Tribunal Superior de Justícia de Holstein, de Schleswig-Holstein, no me'n recordo com
es diu. Schleswig-Holstein.
Exacte.
Això, després de tant repetir-ho, al final ens va quedar. Schleswig-Holstein.
Doncs afecta directament a Puigdemont, però afecta a tota la resta de persones, no? I amb això el que vull dir és que la situació d'uns i altres està interrelacionat i és evident que la querella inicial de rebel·lió, quan es va posar, va arrencar amb la negativa del president de dissoldre el Parlament i convocar eleccions. Això és el que impulsa, i això és el que fa que s'apliqui el 155. I el 155, per això nosaltres a Barcelona en el govern trenquem amb el PSC, perquè el 155 és el requisit que necessiten per treure's el fur jurisdiccional que tenen i iniciar les querelles posteriors. És l'antesala a tota la repressió que s'ha produït després, no?
Deixem preguntar-li perquè vostè en algun moment ha comentat que en aquest judici al Tribunal Suprem hauria d'haver estat present Gonzalo Boye, advocat de l'equip internacional que defensa Carles Puigdemont i dels consellers Toni Comín i Meritxell Serret. Què podria haver aportat Boye en un judici com aquest?
Doncs precisament el que estava dient. Crec que una millor coordinació amb la defensa dels exiliats. Per exemple, una de les qüestions que ha plantejat una defensa amb la que jo coincideixo molt, que és la de Jordi Cuixart, és una qüestió de prejudicialitat davant del Tribunal de Luxemburg, precisament per la contradicció que tenim entre la sentència alemana i l'enjudiciament que s'està produint al Suprem, no? I crec que, en aquest cas, per exemple, crec que hauria fet falta una millor coordinació. Es podria haver fet millor, penso jo. O en tot cas, crec que el fet de que estigués el Gonzalo en aquest judici hauria servit per unificar estratègies i per tot el bagatge que s'ha adquirit en les causes penals en aquests països estigués present, no? La sentència aquesta, precisament, la que estava mencionant...
Sí, la Schleswig-Holstein.
Doncs no està en la causa. Està una peça separada, que és la de Puigdemont, però crec que hauria d'estar la causa. I amb això vull dir que és una peça fonamental el que ha passat a Alemanya, el que ha passat als altres països amb la retirada de les euroordres. I això crec que algunes defenses ho tenen molt present o ho tenen present i altres, en canvi, no. I em sembla que és un error. I també un dels altres motius és que Gonzalo Boye té molta experiència amb judicis d'aquestes característiques.
Què és el que li anem a preguntar? És una sala que deu tenir la seva, en fi, els seus mecanismes i la seva complexitat, perquè estem parlant del Tribunal Suprem, no?
Sí, allà s'hi han fet molt pocs judicis i hi ha poca gent que tingui experiència en el que és aquesta sala. De fet, el propi Marchena no té experiència tampoc com a jutge, ell era fiscal i el primer judici que va fer és el d'Oms, no?
Sí.
Però sí que és veritat que el Suprem actua aquí com un tribunal d'excepció i com ho és l'Audiència Nacional, i crec que és important que també estiguin presents advocats que hagin tingut experiència en judicis d'aquest tipus, no? Judicis com els que s'han produït en relació... jo, per exemple, vaig ser advocat dels anarquistes allà a l'Audiència Nacional, però després hi ha els advocats que han portat temes contra els islamistes, totes les cau, o contra el tema de...
Vol dir que l'experiència és un grau.
L'experiència és un grau en aquest tipus de judicis on hi ha un grau de confrontació molt especial, i a més també jo crec que sempre és important que en aquest tipus de judicis pugui haver-hi advocats d'allà, que coneguin doncs, els funcionaris, els secretaris judicials, els fiscals, els coneguin personalment, sàpiguen qui és qui, que es moguin amb familiaritat.
Vol dir que, permeti'm la comparació, que anem a jugar un partit en un terreny que no coneixem.
Sí, exacte. Uns el coneixen més que altres, eh? Ja. Jo no dic que aquests advocats...
Però hi ha l'experiència d'haver jugat en aquell escenari.
Exacte. Hi ha advocats que tenen experiència en aquest escenari. Un és el Benet Salellas, que també està... No? Però sí que penso, sense desmereixer l'experiència dels que ja hi ha allà, que una persona amb el perfil de Gonzalo Boye, d'un reconegut prestigi, doncs hagués aportat molt si hagués estat també a la causa, i sense, diguem-ne, desmereixer els companys que han fet una feina excel·lent i no voldria criticar-la.
Però com pot, per exemple, Gonzalo Boye haver estat un dels advocats defensors? Hauria de tenir algun dels acusats com a client i com a representat?
Sí, hi ha diversos acusats que tenen el mateix advocat i, per tant, era perfectament possible que hi haguessin acusats que tinguessin que se'ls repartissin. Com més advocats hi ha, més possibilitats hi ha d'intervenir en un judici, i com més advocats interroguen i intervenen, doncs més ric, més plural és el judici i més ulls estan allà, més... No sé, en els judicis que jo he estat d'aquestes característiques sempre hem intentat distribuir joc i que hi hagin el màxim d'advocats possibles, no?
Si li sembla, deixem canviar, deixant per uns minuts el marge al Tribunal Suprem. M'agradaria, però també està lligat amb el que estem parlant, parlar d'aquest judici contra els policies imputats per les càrregues de l'1 d'octubre. Parlem d'aquesta investigació que liderà el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona per les càrregues policials. Vostè hi està molt implicat perquè l'Ajuntament de Barcelona s'ha presentat com a acusació particular en les causes obertes per la repressió policial. M'agradaria conèixer, primer de tot, què en pensa d'aquestes declaracions que ahir va fer el ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, sobre els ferits de l'1 d'octubre.
Muchas de las imágenes que se propagaron en aquellos días sobre la actitud violenta de la policía en realidad eran fakes, eran imágenes que correspondían a actuaciones que se habían desarrollado en el Chile de Pinochet, o donde cuando se presentaba la policía española, quien realmente estaba actuando era la policía autonómica reprimiendo manifestaciones de bomberos que reclamaban aumentos de sueldo. En los famosos 1000 heridos de los incidentes que se produjeron durante el referéndum ilegal en Cataluña, con la hora de la verdad, solamente 2 ingresaron en los hospitales.
Què li van semblar aquestes declaracions de Borrell?
Sí, doncs, això no les havia sentit, però això últim realment són bastant insultants. O sigui, quan associa ferits amb persones que hagin ingressat a l'hospital. Ferits són persones que han sigut ferides, colpejades, i que tenen un part mèdic que així ho acredita. I en aquest cas estem parlant precisament del voltant d'unes 1000 persones que tenen aquesta acreditació. O sigui, té una concepció de lo que és una persona ferida, doncs una mica de desfasada, o en tot cas poc rigorosa, no? Jo crec que tothom té molt clar que és el que va passar l'1 d'octubre. També sembla que ho té bastant clar el jutge que està instruint la causa, que va amb la línia contrària al ministre. De fet, jo el que li diria al ministre és que el que han de fer el seu govern és deixar de posar pals a la roda en aquesta investigació, en comptes de condecorar els que van participar en aquells fets. El que haurien de fer és iniciar una investigació interna, com de fet ja els hi han dit des de la ONU, i el que hauria de fer és col·laborar amb el jutge, i no estan col·laborant amb el jutge. El jutge està fent requeriments que no són atesos, i de fet en l'últim requeriment va fer una advertència molt clara, que si seguien en la seva actitud de falta de col·laboració podien incórrer en un delicte de desobediència. Això és el que ha de fer el govern de Pedro Sánchez, és posar-se al costat de la justícia, i si pogués ser també estaria que es posés al costat de les víctimes, no? I en comptes de posar-se al costat dels victimaris. Però en tot cas, l'1 d'octubre vam veure, com deia, doncs, policies colpejant persones indefenses, i hem vist com, mentre en l'Audiència Nacional es jutjarà a qui va mediar, a qui no va utilitzar la porra, en canvi, en el jutjat d'instrucció, no recordo quin és, el de Barcelona...
El número 7.
El número 7, i mira que...
Jutjat d'instrucció número 7.
El número 7. No va dir el 13, no, és el 7, exacte. Doncs aquí qui estan jutjant és la Guàrdia Civil, no? Jo crec que aquell dia qui va actuar correctament, i aquesta és la tesi del jutjat de Barcelona, és els Mossos d'Esquadra, que són els que van tancar també col·legis electorals, però sense utilitzar l'ús de la força d'una forma inadequada. Qui va actuar il·legalment són la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, i això ja ho ha avalat també l'Audiència Provincial, en un cas de Manresa,
sí,
que va dir que els policies l'1 d'octubre hauria de deixar de votar, i això és una impugnació en tota regla, a l'acusació contra Trapero i contra...
Què és el que l'anava a dir? Quina importància té aquesta investigació que s'està fent al jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona sobre la violència policial, i de quina manera podria ajudar en el procés dels presos?
Doncs té molta importància, perquè la tesi de fons, la tesi del Suprem, que és una tesi molt, molt, diria, artificiosa o fins i tot imaginativa, es construeix a partir d'inventar-se una violència que no va existir, i agafa com a primer, o com a element central, no com a primer, però també com a element central, el que va succeir a l'1 d'octubre, i fa responsable de la violència policial als manifestants, i considera que són els manifestants els que exerceixen una pressió ambiental que és la que després s'utilitza per construir el delicte de rebel·lió, amb un ús, diguem-ne, insultant de lo que és i en contra de lo que ha dit el Suprem en altres ocasions, en contra de la doctrina que estava molt establerta ja sobre lo que és violència, no? I la peça fonamental és l'1 d'octubre. Per tant, tenim un Suprem que va en una direcció i tenim un jutjat de Barcelona que va en una altra. I totes les proves que estem aconseguint en aquesta causa són proves que, evidentment, poden ser utilitzades no només en l'Audiència Nacional, sinó al Suprem, i de fet seran utilitzades per impugnar la tesi central. Per tant, és molt important el que està succeint a Barcelona, perquè a més estem davant del judici segurament més gran, amb més policies imputats per brutalitat policial que s'ha produït, no? I anem per, crec, una quarantena de policies, i per tant i algun moment haurem de tancar-ho, perquè si no ara cada cop la causa és més ingovernable. Com més policies hi han imputats, investigats, això vol dir més advocats, més recursos, i es fa ingestionable. Però estem construint una causa que és un litigi estratègic que és fonamental per desemmascarar la tesis de l'arbitrarietat de la tesis del Suprem i de la Fiscalia.
Marc?
Jo li vull fer una pregunta diferent sobre l'última picabaralla, a veure si una opinió des de fora, entre Junts per Catalunya i Esquerra, al voltant d'aquest recurs d'empara que Carles Puigdemont ha presentat al Tribunal Constitucional i que des de Junts per Catalunya presenten com un recurs tècnic per després poder anar a la justícia internacional. En canvi, des d'Esquerra diuen que no és necessari perquè ja hi havia hagut un altre recurs sobre la suspensió, i aquest ataca molt directament les decisions que ha pres la mesa del Parlament. Vostè considera que també que és necessari o que és sobrer aquest recurs que s'ha presentat?
Doncs jo crec que és un recurs que xoca políticament, però en aquest cas jo me l'he llegit, el recurs, i és impecable des del punt de vista jurídic, i tot i que puc estar més a prop ideològicament, evidentment, d'Esquerra Republicana, en aquest cas crec que és sòlida la pretensió de president Puigdemont en termes jurídics, i que té a veure precisament amb el que deia abans de la inviolabilitat parlamentària i el fet de que s'ha intentat controlar el Parlament des del despatx del senyor Llarena, no? I s'ha violentat el Parlament en aquest sentit, no? I el que són vots, opinions, han sigut portats davant de la justícia i han sigut, diguem-ne, controlats des d'una mirada inquisitiva que realment és un atac a la sobirania del poble de Catalunya, no? I en el rerefons d'aquesta picabaralla hi ha la qüestió de la sobirania del Parlament i de la inviolabilitat parlamentària. I per tant, més enllà de la idoneïtat o no de l'estratègia en termes polítics, sí que crec que l'escrit que hem pogut llegir és solvent i que, a més, en tot cas, que a vegades jo he llegit a un lloc que és, però com es pot confiar en el Tribunal Constitucional quan estàs qüestionant el Tribunal Constitucional? Més enllà d'aquestes qüestions, això és un pas previ per anar a Estrasburg, ho han dit els advocats. O sigui, per anar a Estrasburg tu has d'esgotar la via interna, i per tant no crec que confiïn gaire en que el Tribunal Constitucional els doni raó en aquest cas, precisament pels antecedents que hem vist, però sí que és el pas que necessiten per després poder portar la qüestió davant de justícia europea.
Deixem-me fer un parell de preguntes per anar acabant. Parlant de les detencions de la setmana passada a Girona, avui la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha defensat la legalitat de les detencions i ho ha fet en declaracions als matins de TV3.
Sortint de la pròpia detenció, algun dels que estaven en aquest moment a disposició judicial ja van dir que si el jutge els no hi anirien.
Sí, però això és impossible saber-ho prèviament, senyora Cunillera.
Realment es va fer legalment, es va fer correctament, es podia fer d'una altra manera, això ja són opinions. Lo que és veritat és que s'ha fet correcte i legalment.
Teresa Cunillera també ha defensat el policia que el va impedir el pas a l'advocat Benet Salellas per parlar en català, explicant que aquest policia estava de reforç i no entenia el català. No sé, Jaume Arsens, què en pensa sobre el que ha dit la delegada del govern, sobre els arguments tant de les detencions com, en aquest cas, el punt del policia impedint el pas a l'advocat Benet Salellas.
Sí, doncs, jo crec que es va vulnerar el dret no tant de l'advocat, sinó dels clients de l'advocat, no? I té que veure, per tant, amb el dret de defensa, i té que veure amb el fet de que els funcionaris havien de conèixer el català, i per tant si els fets es van produir com relata l'advocat, i no tenim cap motiu per dubtar de la seva paraula, crec que són greus, i l'explicació de la degada no és convincent, i en tot cas les detencions sí que i ho han dit molts juristes, són absolutament irregulars, no són correctes, com diu la delegada del govern. En veritat, són persones que estan perfectament localitzables, sobretot estem parlant de dos alcaldes, els podrien haver citat, no feia falta. Són detencions irregulars, però deixeu-me que us digui també com moltes altres que es produeixen, eh? Perquè també és veritat que a vegades a mi em molesta veure els escarafalls que alguns fan, en aquest cas com si tot comencés amb el tema dels independentistes només, i que han descobert doncs, que el poder judicial doncs, té actuacions parcials, o no? I, els que portem molts anys treballant amb aquests temes, doncs benvinguts, i crec que és important fer un front comú, no? I que persones de coordenades ideològiques tan diferents a les nostres, de la gent que venim dels moviments socials i defensar els moviments socials, doncs s'afegeixin a la nostra causa de denúncia d'aquest tipus de vulneracions, és una gran notícia, però per altra banda dir que això ja es produïa en el passat contra activistes, i molts cops amb el silenci còmplice de molts d'ells. Jo n'estic pensant amb el senyor Torra, doncs que el senyor Torra en el seu moment va criminalitzar el 15M del Parlament comparant-ho amb Tejero i amb el 23F i els partits que ara tenen persones preses, no? Doncs en el seu moment alguns d'aquests partits van defensar que els fets d'aturem el Parlament fossin jutjats a l'Audiència Nacional, contra els criteris dels advocats com nosaltres, que diem que no era l'Audiència Nacional, que havien de ser els jutjats d'aquí, i ells els volien enviar a Madrid, i en contra del criteri propi a l'Audiència Nacional. Va ser el Suprem, Marchena, que va dir sí, això és l'Audiència Nacional, i van contribuir a que els condemnessin a una condemna injusta. Però, i no ho dic amb ànim, diguem-ne, rancorós, perquè crec que un exemple d'humanitat que crec que val la pena posar en valor és com molts d'aquests activistes que han sigut portats a la banqueta d'acusats per aquests partits polítics ara es solidaritzen amb aquestes persones i els identifiquen també com a presos polítics, i aquest crec que és una lliçó d'humanitat que ens marca el camí a tots plegats de cap on hem d'anar, no?
Parlant d'humanitat, l'última qüestió que li plantejo. Ahir Open Arms va rebre la medalla del mèrit cívic atorgada per l'Ajuntament de Barcelona. Vostè és responsable, entre d'altres àrees, la de, en aquest cas, ho hem esmentat, de drets de la ciutadania, transparència i ciutat refugi. Com estan les coses amb el vaixell Open Arms, i quins són els arguments del govern de Pedro Sánchez perquè tingui bloquejat el vaixell d'aquesta ONG?
L'Open Arms és d'una indecència moral brutal. Jo crec que ens ofèn a tots en el més profund, no? del nostre ésser, no? perquè amb aquest bloqueig s'està impedint que es salvin vides, i fa poc, precisament, al Mediterrani Central van morir un centenar de persones, i crec que hi ha una relació directa entre aquestes morts i el bloqueig. Nosaltres ja vam dir en el seu moment que si aquest bloqueig continuava, els responsables, o en tot cas els còmplices d'aquestes morts, seria el govern de Pedro Sánchez, que està aliant-se o està posant-se al costat de la política de Salvini. En comptes de portar Salvini davant del Tribunal d'Hamburg, que és el que hauria de fer i és el que pot fer, el que fa és aquells que supleixen els estats en les seves obligacions internacionals, que són els vaixells humanitaris com els d'Open Arms, doncs, i bloquejar-los i impedir la seva tasca humanitària. Per tant, jo crec que aquí hem sigut molt contundents i ho seguirem sent, i estem pensant com respondre davant d'aquesta situació, perquè efectivament és molt greu i no pot continuar més temps.
Doncs a dia d'avui, que jo sàpiga, continuarà el vaixell, en aquest cas ancorat al port de Barcelona. Jaume Asens, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Advocat, tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, responsable de l'àrea de drets de la ciutadania, transparència, ciutat, refugi, cultura, participació i esports,
llarg,
i regidor de Sarrià-Sant Gervasi.
Amb tinent d'alcalde jo crec que ja fem.
sí, bueno, però ho he de fer això, diguéssim, d'una manera ortodoxa. No sé, que no ho digui i aleshores...
Llavors,
no
seria, jo, no?
Digui, no? I s'ha deixat vostè, perquè ja fa tants anys, diguéssim, que no saps mai, prefereixo dir-ho tot.
Els polítics som el pitjor, sí.
No, és que vostè s'ha deixat aquí d'afegir... Marc Martínez Amat, moltíssimes gràcies. Cap de política de RAC1. Tampoc, també fem un complert, això. 2 minuts i mig i tornem. Fins ara.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.